Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Franquista, en un acte al Paraninf de la Universitat de Barcelona. El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, encapçalarà l'homenatge, acompanyat de la directora general de Relacions Institucionals, Carme García, i el director del Memorial Democràtic, Plàcid García Planas. En aquest acte s'hi farà entrega d'un diploma a més de 300 persones que van ser represaliades. El Departament de Relacions Institucionals ha volgut recuperar aquesta iniciativa que no es feia des del 2009 i homenatjar públicament a les persones que han estat reconegudes amb aquesta condició de represaliades durant els últims 9 anys. Un jove ha resultat ferit crític després de ser agredit amb una arma blanca en una baralla a Tarragona. Els Mossos han detingut un home i mantenen la investigació oberta per esbrinar si hi ha més implicats. Us ampliarem aquesta informació quan en tinguem més detalls. D'altra banda, 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 7.000, segons els organitzadors, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Barcelona per demanar uns pressupostos de la Generalitat que siguin socials i destinats a atendre les necessitats reals de les persones. Aquesta és la petició que feien els secretaris generals de la UGT i de Comissions Obreres, Camil Ros i Joan Carles Gallego.
Aquesta setmana hem tingut un cas de mort per pobresa energètica i un cas d'immigració il·legal, per tant, també demostrant les guerres que hi ha en el món i, per tant, els pressupostos han de fugir de l'equilibri pressupostari de l'aritmètica parlamentària, han de ser uns pressupostos de sortida i de pressupostos d'emergència social.
Ingressar a través d'una fiscalitat justa, fent que aquells que més tenen, que aquells que més guanyen, paguin el que els hi correspondria amb justícia. Successions, IRPF de les grans altes i patrimoni i grans fortunes donarien ingressos suficients.
A la manifestació hi han participat representants de Catalunya Sí que es Pot, el PSC i la CUP. La plataforma Prou Morts a la Nacional 240 ha comut tall en aquesta via per a les 12 del migdia, concretament a l'alçada del complex Masia Salat a les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues. Amb aquesta mesura de protesta, els convocants volen pressionar el Ministeri de Foment, que és el titular de la via, perquè porti a terme actuacions urgents per reduir l'elevada sinistralitat i mortalitat que es registra en el tram entre Lleida i Montblanc. L'estiu passat, el Ministeri de Foment es va comprometre a desdoblar l'N240 entre les Borges i Lleida, però les obres no s'han fet. Davant d'això, 15 municipis de la zona van acordar el passat mes d'octubre portar a terme la protesta que es farà aquest migdia amb el suport de la Cambra de Comerç de Lleida. Aquest serà el segon tall que fan els convocants després del que van protagonitzar el 23 d'octubre a l'altura de Juneda, on hi va haver l'última víctima mortal. Catalunya se suma des d'aquest cap de setmana i fins al 27 de novembre a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, amb més d'un miler d'accions de sensibilització. El Ripollès, en l'actualitat, ve marcada per la voluntat de l'Ajuntament de Camprodon de tenir el seu propi servei de recollida de residus al marge del servei d'àmbit comarcal. Televisió del Ripollès, Joan Sàrria, bon dia.
Bon dia. La rebaixa del 14% en el preu del servei de la recollida de residus en l'àmbit comarcal que s'ha anunciat aquesta setmana no provocarà que l'Ajuntament de Camprodon es faci enrere en la seva voluntat de tenir el seu propi servei. Així de contundent s'ha mostrat l'equip de govern, que considera que si s'hagués quedat li haurien augmentat els costos de manera important, tot i la rebaixa aconseguida pel Consell. Ho explicava Jordi Batxelli, que és regidor de l'Ajuntament de Camprodon.
Si haguessin tret el 14% que diuen que han baixat, doncs bueno, estaríem un 32%. Aquest és una mica la nostra, el nostre càlcul, no? Si ens deien que el nostre paquet valia un 48% més recollir les escombraries si anàvem amb el Consell, ara al baixar un 14%, bueno, ens haguéssim quedat un 32% de pujada.
Un equip de govern que continua amb el procés per aconseguir un servei propi i ara mateix s'està redactant el plec de clàusules amb l'estudi de costos pertinent. La voluntat és enllestir el plec el més aviat millor per publicar-lo i que les empreses interessades presentin ofertes.
El realitzador Pavol Barabàs ha guanyat per segon any consecutiu el Gran Premi Vila de Torelló i Flor de Neu d'Or del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló a Osona. L'eslovac ha recollit aquest dissabte al vespre el guardó per la pel·lícula Freedom Underload, un documental que narra la duresa de la feina dels portejadors a la serralada de l'Alt Tatras. D'altra banda, el reportatge sobre el Parc Natural de l'Alt Pirineu del número de desembre de 2015 de la revista Descobrir Catalunya ha guanyat el Premi de Periodisme Escrit.
Notícies en xarxa.
tens més de 60 anys? Busquem idees per millorar l'escala.
Més 60 a l'Empordà és un procés de participació amb persones grans de la comarca per promoure actuacions d'envelliment actiu al teu municipi.
Participa a les tres sessions que es faran a la sala polivalent de la Llar del Jubilat de l'Escala.
Dimarts 15 de novembre, identificar necessitats de la població de més de 60 anys. Dimarts 22 de novembre, definir línies de treball i accions. Dimarts 29 de novembre, acordar prioritats d'intervenció i implicació dels diferents agents.
Apunta't a l'OH, a l'Oficina de Serveis Socials o al Punt Òmnia.
Més 60 a l'Empordà, perquè volem incidir en un envelliment actiu a l'Escala.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
M'agrada el blau de la mar. M'agrada la tramuntana. M'agraden les nits d'estiu i el cel rogent de l'albada. M'agrada dels pins l'olor i dels matins la rosada. Però més m'agrada el teu cos, més m'agrada ta besada.
Benvinguts a Sons a Cau d'Orella, on l'havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
M'agrada dur el teu record, si sóc molt lluny de Calella. M'agrada dur el teu record, si sóc lluny de Calella.
Hola, què tal? Molt benvinguts a Sons a Cau d'Orella. Avui és tot un plaer compartir aquesta estona de programa amb en Gerard Moreno, amb en Pere Domènech, amb en Jordi Margalef. Ells són el grup Habana Vieja. Sigueu molt benvinguts.
Gràcies.
I gràcies per acceptar la invitació de venir aquí al programa Sons a Cau d'Orella. Doncs la Habana Vieja és un grup jove en quant a components també i en quant a formació perquè es va crear l'any 2014. Bé, i el primer obligat és explicar-nos la història, com neix Habana Vieja. Això sempre passa, que un s'assenyala a l'altre, un s'assenyala a l'altre.
Sí, sí.
N'hi ha un que és el portaveu.
Bé, vinga. Mira, però Jerem, Habana Vieja surt amb que un grup de quatre amics en un principi, que hem quedat amb tres per motius personals, doncs ens uneix l'amor per la música. Tenim el Gerard, doncs, que és el professor, a part de l'Escola de Música de Montblanc, també de la Coral, on som membres en Jordi i jo, i llavors decidim, doncs, per tradició familiar, explicant que la meva iaia i la meva mare eren de Torrevieja.
Ah, carai!
Doncs ja,
carai. I,
per això t'ho dic. Jo des de casa, ben petitet, als 4 anys, ja cantava el coro de la Barceloneta, que era de diguéssim, d'emigrants de Torrevieja, i per tant sempre m'ha agradat aquest gènere, i doncs tant en Jordi com en Gerard doncs, són uns enamorats de la música, i vam decidir, escolta'm, què, donem un cop de cap? I bueno, va ser molt fàcil, perquè gent que vol fer la mateixa cosa i té els mateixos interessos i els mateixos gustos, és fàcil posar d'acord.
Perquè, per exemple, a Montblanc, tradició de grups de veneres, més aviat no, no?
No, però més de la que pot pensar. És a dir, nosaltres a prop, a Sarral, vam tenir un grup de veneres marines de terra endins fa anys, que ja no, dissortadament, ja no hi són, i després hi ha un altre grup que no són, que hi ha algú de Montblanc, però no és un grup de Montblanc, que és de fora. L'únic grup en aquest moment de Montblanc d'allà som nosaltres.
Molt bé, a part doncs, de conèixer el grup, conèixer els seus components, també avui venen a presentar aquest primer treball discogràfic que es titula La barca de Lamín. I anirem escoltant cançons d'aquest treball discogràfic que es titula 6-2, com dèiem, La barca d'en Lamín. I si us sembla, per començar, escoltem la cançó que dona títol en aquest treball discogràfic i després m'expliqueu la història d'aquesta barca d'en Lamín. Si us sembla bé, anem a escoltar La barca d'en Lamín.
En aquesta barca no es parla d'amor,
dies pensant el ron i en boniques mulates. La mou l'esperança, l'empeny el dolor, la frenen els llamps, les tempestes i els vents. En una aventura només per valents, la barca de l'avi busca llibertat als seus mariners. Van fugint de la guerra, somien viure en pau. I ser més de nosaltres, un futur pels seus en aquesta terra. Una nova pàtria, una nova bandera. El fred i la por són companys de travessa. La barcada en l'àmic no és com les de més. Per això l'anomenen d'una altra manera. El seu gran viatge no es fa per plaer, però també es mereixen la seva venera. La barca d'en l'ami busca llibertat als seus mariners. Van fugint de la guerra, somien viure en pau. I ser un més de nosaltres, un futur pels seus en aquesta terra. Una nova pàtria, una nova bandera.
Bé, en aquest treball discurat, després, més endavant, si us sembla, hi parlarem bé, però per començar, com he vist aquest treball discogràfic, esclar, hi ha les cançons clàssiques del repertori del món de l'Havanera i el Cant de Taverna, i veig aquesta primera que dona títol que és pròpia vostra, no? Expliquem un xic la història d'aquesta cançó.
Nosaltres, tot i que portem poc temps amb el ram de l'Havanera, amb el món de l'Havanera, doncs vam pensar que era el moment doncs, de compaginar la interpretació de les havaneres clàssiques doncs, amb producció pròpia. En el moment que pensem això, doncs, per la ràdio surt el moment àlgid del drama dels refugiats i pensem doncs, de que l'havanera podia tenir, la lletra de l'havanera podia tenir que veure amb això. Doncs jo vaig escriure la lletra doncs, i en Gerard, doncs, com professional de la música, l'ha musicat i pensàvem que era un homenatge que podíem fer doncs, a la gent que té en comú a les havaneres, diguéssim, la vivència del mar, però d'una altra manera. Nosaltres el mar ens fa gaudir i disfrutar, doncs, i amb ells els fa morir moltes vegades. I vam pensar que era el moment d'encetar la nostra producció pròpia amb aquesta manera.
És una manera que haig de dir preciosa i que agrada també als que portem temps dintre aquest gènere i escoltar que arriben coses noves i doncs, us ho agraeixo que hàgiu tingut aquest detall doncs, de fer aquesta manera tan preciosa. Molt bé, l'any, com deia, l'any 2014 comença això a posar-se en marxa i bé, suposo que una altra cosa important és saber escollir o saber triar el nom. I d'aquí, per què el nom Habana Vieja? D'aquí va ser la idea, n'hi havia més? És allò que vau buscar un paper en blanc i comencem a posar noms o fer votacions? Com va anar el nom? Com es va escollir el nom?
Una mica de tot. Va ser bastant senzill, bastant ràpid, perquè, a més, quan va sortir el nom Habana Vieja, Habana Habaneres i Habana Cuba, no? És un nom molt cubà, d'una zona de Cuba que algú de Nantes l'ha visitat, i que, bueno, mos deia molt, no? I vam pensar que, bé, en l'estil nostre d'havaneres, mos agraden molt les havaneres també cubanes, les havaneres primerenques, les antigues, i bueno, mos hi vam trobar tots molt a gust i mos va agradar a tots molt.
I teniu alguna altra idea? Va sortir algun altre nom?
En van sortir alguns més, però ja ni els recordem, perquè vam trobar aquest prou encertat i ja ens hi hem dedicat de ple amb aquest nom, Habana Vieja.
Habana Vieja, i així es va quedar. Molt bé, doncs continuem escoltant més cançons i anem seguint l'ordre que tenim de cançons que estan posades en el treball discogràfic. I si us sembla bé, doncs anirem a escoltar aquest tema que és preciós, que també doncs, és un tema, un himne que podíem dir doncs, a la pau que va fer el mestre Ortega a Monasterio, com és el Canó de Palamós.
El canó de Palamós, ben mirat que n'és d'hermós, ja fa temps que està callat. Ja fa temps que mira el mar amb el ventre rovellat, quatre rodes i un forat. De la boca del canó només surten els records de les guerres d'aquell temps, quan la gent de l'Empordà, de la Selva i el Vallès es mataven per no res. Escolteu la seva veu, o canons de tot el món, i la gent de tot arreu, no més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc, sóc el canó de Palamós. El canó de Palamós, ben mirat que n'és d'hermós, ja fa temps que està callat. Ja fa temps que mira el mar amb el ventre rovellat, quatre rodes i un forat. Si els canons del món fossin com el vell canó, que tranquil està dormint, els canons de tot el món portarien una flor, la rosa de Jericó. Escolteu la seva veu, o canons de tot el món, i la gent de tot arreu, no més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc, sóc el canó de Palamós, sóc el canó de Palamós, sóc el canó de Palamós.
Bé, hem escoltat aquest canó de Palamós i anem a conèixer un xic a vosaltres i explicar-me així com arribeu, què és el primer que coneixeu del món de l'Havanera. Comencem, per exemple, Gerard.
Bueno, el món de l'Havanera per nosaltres no ens queda molt proper perquè som de terra de secà, de la zona de Montblanc, de la Conca de Barberà, però l'Havanera és aquí a Catalunya la coneix tothom. N'hi ha qui més, n'hi ha qui menys, i personalment a mi m'agrada molt l'Havanera com a música, i com a professional de la música també la valoro en els diferents entorns. Nosaltres com a grup ens dediquem a fer molt l'havanera popular, l'havanera de plaça, l'havanera de taverna, però també ens agrada i coneixem doncs, les havaneres de concert i d'altres representacions en format havanera com podem trobar en obres líriques o en obres instrumentals.
Què va ser el primer que te recordis que vagis a escoltar d'havanera? Algun grup així especial?
Jo la primera havanera de molt petit és el meu avi. Una havanera que es va fer molt, molt popular i continua sent popular, continua sent de les més conegudes. És una havanera, nosaltres hem tingut aquest estiu la sort de poder actuar a Sòria, i ens van demanar el meu avi.
Carai.
És a dir, carai. Sí, ens va i vam cantar el meu avi a Sòria i la gent entregadíssima. És una manera que ha trencat fronteres.
S'ha fet universal.
Sí. I bueno, ens va sorprendre alhora que també ho trobàvem doncs lògic, perquè si tu et diuen, digues una manera, el meu avi és de les primeres que et sortirà.
Sí, sí, sí. M'avi, la Vella Lola.
Sí, jo personalment, de petit, doncs mira, aquestes dues, la Vella Lola també, són les primeres havaneres que recordo haver escoltat.
Jordi.
Bé, les havaneres sempre han sigut una miqueta aquell soroll de fons, no? És com les sardanes, les havaneres, sempre les has sentit, sempre, bueno, has crescut amb elles, has viscut amb elles. T'hi pots dedicar més o dedicar menys. I bueno, és una cosa que sempre t'ha agradat, també és molt nostra, és molt nostra. Però dedicar a cantar havaneres, la veritat és que era una cosa que tampoc és que se m'hagués passat mai pel cap fins que vaig començar a fer cantar havaneres. En la coral m'agrada molt el cant coral, El Can Coral és un lloc en el que disfruto molt, però quan se'm va plantejar la possibilitat de poder cantar havaneres, vas dir, mira, estaria bé, no? I, bueno, així vaig començar i així estem.
Mm. I què recorda? El primer que vas escoltar, algun grup? O a vegades per la festa major, allò que venien els grups a cantar?
Sí, per les festes majors venien els grups a cantar. Me'n recordo d'aquell disc d'havaneres que tenia un mariner pintat amb una gorra. La típica, també, com deia el Gerard, el meu avi. Mm. Les cançons que sempre has escoltat, que sempre s'han sentit més, no? Mm-hmm. Tot i que ara se'n senten poques.
N'arriben de noves i sí, ja sí, moltes sí. Formacions ja els agrada, doncs, tot i que sempre les clàssiques, els grups encara no els han abandonat. Bé, abans de passar a en Pere, que també és el que has parlat més, te donem un respir, però ara ja també ens explicaràs el mateix que hem preguntat als teus companys. Anem a escoltar un altre tema i seguint l'ordre, doncs... No, mira, me'l saltaré, perquè irem amb una que parlàvem de les clàssiques, anem amb una de clàssica, com és aquesta, La Caña Dulce. Si us sembla bé, doncs anem a escoltar La Caña Dulce. Acabem d'escoltar una d'aquestes habaneres clàssiques, La Caña Dulce, d'aquestes que també encara els grups, molts, no diria tots, la conserven en el seu repertori. Pere, te toca a tu. Com arribes al món de l'habanera i què és el primer que comences a escoltar d'habaneres?
Jo, com ja ho he dit, arribo per tradició familiar. La meva iaia em cantava, la meva mare també, i La Caña Dulce, precisament, que acabem d'escoltar. I aquí està El Negro i Torrevieja i tota una sèrie d'habaneres de les de principis, de les de segle XIX i tal, o de principis del XX, són les que jo he sentit de petitet. A mi, a casa, al bressol, em cantaven habaneres en lloc de les nanes tradicionals.
A més, clar, fent sortir la paraula Torrevieja, amb el que cuiden ells també a l'habanera, amb el seu cant coral, la seva habanera polifònica, amb aquest certamen que fa més de 60 anys que, que fan i després que també ho cuiden molt des de també amb els més joves. Jo sé que com es va fer el primer congrés d'havaneres a Palafrugell, que va venir un representant de Torrevieja, doncs ens va deixar desparats de la manera que ells cuidaven i que ells mimaven l'havanera en tots els àmbits, diguem.
No només allà. Jo recordo que em deien a casa que jo vaig començar als 4 anys al Corico, que era el coro petitet de l'Hermandat de Torrevejenses, perquè la Barceloneta, d'on soc jo, encara hi ha una tradició coral forta, i allí als 4 anys ja era el t'admitien, i per tant, doncs, encara ho cuiden.
També ens agradaria, nosaltres dos, que es cuidés tant, sobretot a la part més jove. Després en parlarem. Però com que també doncs, ens agrada anar escoltant aquests temes que teniu aquí, i ara m'agradaria que m'expliquéssiu això de què és la Lola de la Tavernera amb Latin Version. Què és
sí, això va ser una proposta del productor, del nostre productor musical, el Vences, que li va agradar molt aquesta manera com la interpretàvem, però amb ell, bueno, nosaltres, com heu pogut sentir, interpretem amb base de piano i petita percussió. Amb ell li va agradar, però li faltava quelcom per afegir en aquesta manera, donar-li una mica de... un gir, no? I ens va proposar fer-la en versió més salsa, tant a l'acompanyament de piano com a l'altre acompanyament instrumental que s'hi ha afegit. I, bueno, vam fer-li... Doncs li vam dir que sí, ens va semblar molt bé la seva idea, la seva proposta, i ell ens va preparar aquesta versió, ens la va ensenyar, i sí, estem encantats de com ha quedat, finalment.
Doncs l'anem, si us sembla bé, compartim els oients.
Ja de nera nit, buscant aixopluc entre la taverna, el vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove, tibat i fort, amb foulard negre lligat al coll, al rodasoques, perdona vides i adulador. Corre, Lola! Posa'm un got de vi. I et cantaré una cançó. I mentre li canta una amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits i esclou una rialla. I mirant coqueta, pica l'ulleta al noi del cabella, cronxolant el cos, marcant el compàs d'aquella manera. El teu cos m'encena, el teu cos em pot, muleteta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva. I la vella Lola, llença el davantal, mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant. I com cada vespre la tavernera en 6 hores espera el galon que com cada nit l'ha d'enamorar. Amb la guitarra i un got de vi cantarà alegre tota la nit cançons de Cuba, cants de mulates i blau marí. Corre, Lola, posa'm un got de vi. I et canto tota la nit. I mentre li canta una havanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits i esclou una rialla. I mirant coqueta, pica l'ulleta al noi de Calella, cronxolant el cos, marcant el compàs d'aquella manera. El teu cos m'encena, el teu cos em pot, muleteta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva. I la vella Lola, llença el davantal, mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant. Mans a la cintura, balla amb soltura pel
seu amor.
Doncs hem escoltat aquesta versió llatina, Latin Version, de Lola la Tavernera, que és curiós aquest tema que en Carles Casanovas i en Josep Baston se'l van fer tan sols per cantar a una taverna, com a divertimento, com explicaven ells, i déu-n'hi-do també el que s'ha interpretat després de que l'Antoni Masi fes uns arranjaments per poder-la interpretar els conjunts i les formacions de ball, perquè també, doncs, igual que ha fet vosaltres la vostra, hi ha orquestres i formacions de balls que també hi posen la seva salsa aquí en aquesta la Tavernera. I aquesta sí que és aquestes que encara podien dir que la majoria de les formacions no la deixen de cantar. Alguns a vegades ho fan amb més ritme de rumba, altres ho fan més lent. Molt bé, doncs anem a parlar d'aquest treball discogràfic, aquest La Barca d'en Lamin, que heu gravat aquest 2016. Ho volíeu fer ja de seguida, de tenir un treball, potser més per donar-vos a conèixer, per la gent que no us coneixia. Serveix també com a targeta de presentació, un treball discogràfic?
Sí, la idea inicial era aquesta, fer una petita maqueta per poder, doncs, presentar la nostra feina, doncs, els llocs que els pogués interessar que nosaltres cantéssim. Però una cosa va portar a l'altra, vam anar ficant cançons, el productor també ens va animar per què no fem un disc complet en lloc de només una maqueta, i una cosa per l'altra, doncs farà aviat un any vam decidir començar amb la gravació, i a primers de 2016 doncs ja ho teníem enllestit i va acabar tenint forma de disc. No el tenim editat en format físic, de moment l'hem editat només per les xarxes com Spotify, iTunes i YouTube, etc. I de moment, doncs, és això.
Bueno, és que el futur em penso que quasi irà per aquí, eh?
Sí, sí.
Això del disc físic, quasi
hi haurà un moment
que s'acabarà, ja... Que s'acabarà, i aquestes plataformes digitals seran les que trobarem la música, irem a buscar allà la música, perquè diran, mira, doncs el podeu escoltar allà i descarregar-vos les cançons, a vegades algunes en previ pagament i altres no, vull dir que és el que tenim ara, però penso que el futur, no sé què tardarà, però més o menys la cosa irà per aquí, que ja allò que tocàvem el vinil o el CD...
Sí, ara ja no el toquem, ara ja directament el podrem escoltar.
El posem en aquí, i inclús hi ha cantants i així que ho fan, això, no? Que ja primer posen els seus temes perquè es puguin escoltar en aquestes plataformes abans de que el puguem tocar, de tenir-lo físicament. Bé, les cançons que hi han són les que volíeu? També hi va haver-hi discussió aquí, perquè a vegades m'he trobat grups que diuen, ostres, aquí no es posaven mai d'acord, perquè un volia unes, l'altre en volia unes altres. Vosaltres us vau posar d'acord amb les que volíeu?
Això va ser relativament fàcil, perquè quan vam començar a editar el CD, molta música encara no teníem. El nostre repertori encara estava en creixement, i realment vam començar a editar de les que teníem, ens va costar poc fer el triatge. Ara el repertori ja el tenim bastant més extens, i ara sí que ens costaria més triar unes cançons per un CD. En aquell moment vam anar fent de les que teníem, les que més ens van agradar, i les que vam veure també perquè hi hagués una certa varietat entre el que és Havanera amb cançó de taverna.
Molt bé, doncs continuem escoltant més música, i ara us proposaria una d'aquelles havaneres que últimament ha agafat una volada molt i molt grossa. Juntament podien dir que són les havaneres que quasi... Bueno, podria dir que quasi tots els grups la porten en el seu repertori. També fa uns anys va ser una de les més enregistrades, i que per mi és d'aquelles que a la meva llista de les top i és com és La Barca Xica. Si us sembla, l'anem a escoltar.
Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica, d'un retall de mocador petit, amb l'esclop d'un pescador. M'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica, d'un retall de mocador.
els rems els he fet tallar dels buixets d'una puntaire. I per poder-lo ancorar, un ham que no pesi gaire, lligat amb fil de pescar, amb l'ala d'un papalló i una agulla de pinassa, faig la canya i el timó per si cas hi ha maregassa. No es posi gens al gairó. La xarxa la fa un follet amb talada mosquitera, que jo conec un indret per quan surti de pesquera, on només hi ha xanguet petit. La xarxa la fa un follet amb talada mosquitera, que jo conec un indret per quan surti de pesquera, on només hi ha xanguet. La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solti el blau marí tindrà la llum de la lluna il·luminant-li el camí. I el dia que arribi a port, carregat de proa a popa, vela inflada i remant fort, tot el poble farà tropa, pregonant la meva sort. Tothom dirà, Déu-n'hi-do, tanta pesca no s'explica, 3 onces del peix millor amb una barca tan xica com l'esclop d'un pescador.
Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella, amb Joan Bruguer.
Bé, doncs hem escoltat aquesta barca xica, aquesta havanera preciosa, que juntament pot ser amb Vestida de nit, són d'aquelles que... Vestida de nit la van gravar, la van fer els Portbó l'any 88, però sembla que hagi agafat ara una volada aquests últims anys, igual que la barca xica, que jo parlant amb en Roglan també m'ho deia, diu, ostres, no... Sembla estrany que a vegades fas una cançó, comença a passar un xic desapercebuda i després hi ha un moment que fa un boom i, diguem, podríem dir que els d'aquestes ha fet un boom. Bé, porteu 2 anys. Quin balanç en podíem fer, quin resum en podíem fer d'aquests quasi 2 anys que porteu com a formació? Esteu contents amb les actuacions?
Estem encantats. Estem disfrutant molt.
Us ho pensàveu? Eh? Us ho pensàveu?
No. No, la veritat és que això va començar una miqueta... Provem-ho, veurem què passa, veurem com funciona, i està funcionant amb un ritme i està molt, molt més accelerat del que jo em penso, i per ells també parlo que mos pensàvem. I a més del que està, del ritme que porta, és que ho estem disfrutant molt. Disfrutem, mantenem, disfrutem dels directes que fem moltíssim, i disfrutem de les actuacions.
I una de les grans actuacions que després en parlaven, que jo, mirant la vostra pàgina web per buscar informació, doncs he vist, i ja hem tocat aquest tema, que és aquesta que heu fet a Sòria. Com va ser? Com va anar a petar a Sòria?
Bé, com els que en sabeu d'això de les havaneres, vull dir, no us sona tan estrany que hi hagin festivals de havaneres a Trujillo, a Astorga, sí, a León...
A Mallorca del Campo.
A Mallorca, a León, vull dir, a diversos llocs, no? Mm. Llavors, doncs, Sòria no tenen una tradició de havaneres, però, bueno, nosaltres coneixem gent d'allà, uh-huh, i els hi vam proposar i van quedar encantats amb la proposta, i doncs l'únic que vam tenir que adaptar una mica, doncs, diguéssim, la majoria de temes en castellà perquè els entenguessin, però vam introduir 2 o 3 en català, i el meu avi, hem de dir que no el portàvem a la proposta. No el portàvem a la proposta perquè tampoc són moments com per ara, doncs, anar, doncs, a, bueno, explicar coses que ja les expliquen a la tele. I llavors la sorpresa va ser quan a l'acabar, doncs, es diuen, escolti, vostès ens han de cantar aquesta, que era el meu avi. I va ser a proposta d'unes persones que ens la van demanar en castellà, eh? Era mi abuelo, que demanaven.
Però clar, vosaltres no els hi vau poder fer la traducció.
No, li vam dir que mi abuelo no la teníem. Li vaig dir, no, però sí que la tenen. Dic, bueno, la cantem. I la veritat és que allà entenen d'una altra manera. Com no estan prou avesats amb això de la manera, veus que la gent està com si estigués escoltant o, diguéssim, una conferència o estigués escoltant música clàssica. Tenim les fotografies que ens van fer al diari de Sòria, un reportatge estupendo.
Sí, que el teniu a la vostra web.
El tenim a la nostra web. I veus, si tu t'hi fixes, veus la gent que t'està escoltant. A vegades a casa nostra, això de les habaneres, com és més proper, doncs, va, aprofites per veure el mar, per veure les barques, per veure... Allí t'estaven escoltant, mirant i observant, i realment paraven atenció, i, vaja, nosaltres vam pensar que els hi va agradar la nostra proposta.
Inclús les habaneres que cantava en català, també allò que dius, clar...
Sí, no, els vam...
Estem ara en una època que...
Bé, mira, la gent... arreu del món té sensibilitat si li saps trobar. Nosaltres el que els hi vam explicar és que nosaltres acabaríem les habaneres com les acabem a casa nostra, amb la vella Lola, i que allà també l'acabàvem, i després nosaltres també li vam explicar que si volien sentir, que a nosaltres ens faria il·lusió que ells sapiguessin com cantem a casa nostra. Inclús hi vam proposar que a Galícia també canten en gallec i són una meravella, i al País Basc alguna mosquera també són maques. Sí. I vaja, no vam tenir cap mena d'objecció, ni molt menys.
Ho van acceptar bé.
Sí.
Molt bé, doncs continuem amb una altra de les cançons que teniu en el vostre treball discogràfic, i us proposo ara aquesta d'Antònia Vilàs, que també ha estat una d'aquestes habaneres molt i molt escoltades, també que encara la podem escoltar, d'aquestes que encara no s'han retirat, com és aquest Mare vull ser pescador.
Pescadors, per recer una muntanya, una mare al seu fill l'educà per ser-ne frare. A dalt d'un vell monestir, un jove m'havit de frare, tot contemplant el blau mar, tot contemplant el blau mar. Així a sa mare li parla. Mare, vull ser pescador, no m'oprivis, dolça mare. Jo sé amb quanta buidor et deixar la mort del pare. Mare, vull ser pescador, vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador. I malgrat el teu dolor, jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-ne la mar, com feia el pare al passat, i que em bresin les onades. L'església del monestir, davant la Verge del Carme, prega la mare en fervor, veient la mare abrivada, prega que torni el seu fill de pesca amb la seva barca. I mentre resa plorant, en aquell precís instant, entre el fiel i així li parla. Mare, vull ser pescador, no m'oprivis, dolça mare. Jo sé amb quanta buidor et deixar la mort del pare. Mare, vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador, i malgrat el teu dolor, a salades, mare, vull fer-me la mar, com feia el pare al passat, i que em bregin les onades.
mare vull ser. Vull ser pescador.
Doncs bé, hem escoltat aquest mare vull ser pescador. El que veiem és que vosaltres li doneu un altre aire a la interpretació. Els interpreteu diferent dels grups clàssics d'havaneres. Com és aquest estil?
Bé, nosaltres el que ens hem trobat, la idea era molt bona, fer havaneres, el que ens hem trobat és que en el nostre grup el músic que tenim és que és un pianista. Llavors, què millor que aprofitar doncs, les eines que sabem fer servir. I hem nodrit els acompanyaments musicals amb piano. Uh-huh. I aquí està una mica la diferència del corrent habitual de havaneres, que també n'hi ha en piano, però són potser havaneres més de concert. I, bueno, ens hem adaptat les partitures i les havaneres amb acompanyament de piano, que també portem acompanyament de petita percussió, maraques, claves, la pandereta, bé, diversos instruments que interpreta normalment el Pere. I ara, últimament, també m'ha afegit el xiulet d'aigua, o l'ocell d'aigua, és aquest xiulet que l'interpreta el Jordi. I també bueno, i estem oberts a continuar portant noves propostes.
Suposo que algú, amb alguna actuació, algú us ha dit, ostres, però vosaltres no aneu amb la guitarra ni amb l'acordió.
Sí. A veure, la tradició, suposem la tradició, clar, guitarra i acordió són dos instruments fàcils de transportar, fàcils de portar. Si tu vas a la taverna a cantar, home, no portaràs un piano a l'esquena, perquè... Però, clar, avui en dia la tecnologia ha avançat molt i ja, nosaltres ara ja sé que ja podem portar un piano, perquè amb una bossa... I la sonoritat és bona. Si actuem en teatres, també hem tocat en piano acústic... Bueno, és qüestió també d'adaptar-se una mica, ja dic, el que tenim. Jo sóc pianista i amb guitarra no t'ho faré, però amb piano sí.
Però amb acordió sí que el podries fer, no?
Sí, però també m'hauria de mirar més, eh? Sí, n'hem parlat moltes
perquè
vegades.
Perquè normalment quasi tots els acordionistes, tots saben tocar el piano,
sí.
Eh?
Sí, però el piano i acordió, la diferència també és una mica el registre, no? El registre del piano et dona molta més flexibilitat, per exemple, en el moment de fer les línies de baixos. No és ni millor ni pitjor que l'acordeó, és diferent. I nosaltres el que hem volgut és aprofitar una mica aquest factor.
De fet, ara que m'avingui a la memòria, hi ha el grup Aires del Segre, que també fan servir el piano, a part de la guitarra, i penso que també hi ha algun altre grup que també l'he vist interpretar en piano. Vull dir, no és un element habitual, diguem, en els
grups. No és habitual, però...
Però està bé que hi hagin sí, propostes sí. Noves i que no sigui... Que no ens encasillem tant, no?
Hi ha grups, doncs, que fan... pots agafar un quartet de corda per una determinada gravació, actuació, que t'acompanyi una cobla que acompanyi havaneres. Això també ho hem sentit. Està molt bé de la diversitat, sempre que es mantingui, però, l'essència de l'havanera, que això nosaltres sí que no ho volem perdre mai.
Doncs aquí tampoc volem perdre aquesta essència i també, com no, ens agrada desescoltar les propostes de temes que heu fet en aquest primer treball discogràfic. I escoltàvem l'últim, el Mare vull ser pescador, i salto un pèl enrere perquè m'he deixat una d'aquestes, podríem dir, clàssiques, i que també és aquelles que a mi m'agrada molt i l'he escoltat en diverses versions, com és la Rosina. I és d'aquelles que encara es canta. A vegades diu, ostres, sembla que no, la Rosina encara hi és. I sobretot canviant, que vosaltres també ho heu fet, el Nova York per Palamós. I que us diré una cosa, que hi havia un grup que cada lloc que va actuar, si va bé, hi posa el nom d'aquell, del poble. Jo dic, però a vegades, diu, encara que sigui de terra endins, no passa per res, encara que sigui. Diu, si va bé i ho podem, a vegades, doncs el poble aquell, és clar, imagina com dius el nom del poble, com es posa la gent, allà va, tothom aplaudir. Doncs ens anem a escoltar aquesta Rosina.
Entonces la
flor contestó mirando hacia el mar. Quien pierde su corazón no puede cantar. El mío se lo llevó un rubio oficial de un barco de Palamos que no volverá. Si un marino gentil te robó el corazón, para hacerte feliz yo del mío haré dos si me dices que sí. Y en un verde palmar, entre rosas y flores, otra vez mi canción brindará como un himno al amor. Así olvida ese rubio oficial y quiéreme a mí, que amor con amor se olvida y tú lo verás. Mis besos y mis caricias te harán olvidar. Entonces la flor contestó mirando hacia el mar. Quien pierde su corazón no puede cantar. El mío se lo lleva un rubio oficial de un barco de Palamos que no volverá. Si un marino felicio del mío haré dos si me dices que sí. Y en un verde palmar, entre rosas y flores, otra vez mi canción brindará como un himno al amor.
Bé, doncs hem escoltat aquesta Rosina, que també la podem trobar en aquest treball discogràfic, aquest de La barca de Lamin. Bé, estem ja arribant quasi al final, encara escoltarem algun que altre tema més i hem de parlar de projectes. Què té pensat el grup Habana Vieja? Quins projectes teniu, més ben dit?
Bé, projectes ne tenim i en tenim algun d'ambiciós, no? Ara per ara, bueno, volem continuar amb el que estem fent, volem ampliar una miqueta més el repertori, i de cara a l'any que ve la intenció és anar a Cuba. Anar a Cuba, ho tenim mig lligat, i anirem a cantar a Cuba, que també ens fa molta il·lusió. Si podem anar a La Habana Vieja, que millor, no? Uh-huh. És un dels projectes que tenim. I bueno, anar continuant, ja ho dic, ampliant una miqueta el repertori i agafant aquelles cançons que realment quan les cantem ens fan sentir bé cantant-les i que la gent ens demani que els agradi, no? I anar fent.
Perquè suposo, bueno, ara esteu gaudint d'aquest treball discogràfic, però sempre, a vegades, ja se va... El cap va barrinant, com se diu popularment, suposo, ja pensant si arriba un segó, més o menys, el que hi podreu posar, el que us agradaria que hi hagués, o com anés, no? Allò que sí. S'acaba un, ja, més o menys, ja sempre penses, ostres, veus, que ara és el proper...
De fet, això de fer un segon disc és una cosa que bueno, sempre la tindrem a punt. I val a dir que nosaltres ja farà aviat un any que hem tret aquest disc i el fet de ser nous en aquest món de l'habanera, en el que ens hem donat compte és que un any l'evolució és molt canviant. És a dir, sí, hem vist que en aquest any ja cantem molt diferent de com està sonant el disc. El disc ens encanta, però ens han dit, i nosaltres mateixos hem notat, que hem fet un pas més. Llavors, no sé si gravar un segon disc per gravar-lo, però si més no, ens agrada tenir gravacions, ja sigui en directe dels concerts que fem, si més no per poder gaudir nosaltres mateixos d'aquesta evolució que estem portant. I que ens agrada, no?, veure que tenim una evolució i que encara no hem tocat sostre.
Sí. També, de fet, s'ha de dir que els discs, els CDs de grups de maneres es venen en les pròpies cantades. Suposo que algú s'us ha acostat a mitja part i dir-los, escolta'm, no teniu pas un CD? Suposo que us hi heu trobat amb aquesta... Perquè hi ha grups que han gravat, grups que han començat nous, com vosaltres, i van haver de gravar, així, per això, no?, per la insistència de la gent de dir, ostres, encara no teniu un CD, no teniu un material que puguem escoltar.
Sí, sí, és cert. Que passa que, com deia el Gerard, nosaltres el primer disc que el vam gravar molt aviat, que teníem la necessitat aquella de presentació perquè la gent sapigués el que fem i com ho fem. Ara tenim pressupost, tenim, diguéssim, un repertori suficient per omplir fins i tot un parell de CDs. I nosaltres creiem que quan sigui el moment sí que ho farem, perquè, bueno, hi ha moltes línies, nosaltres ho fem d'una altra manera. Ara, en aquest moment, el nostre directe, com diu el Gerard, és gairebé millor que el disc que tenim. I, per tant, ens faria gràcia. El que passa que, bueno, nosaltres, amb això que dius de les vendes, nosaltres som un grup que, per sobre de tot, som amics que cantem. Som amics i, per tant, estem bé junts. I després, per això de l'amistat i de la confluència de gustos, cantem. S'ho passem de conya i l'aspecte de vendes i l'aspecte comercial i tal el tenim no en un segon, sinó en un tercer o en un quart pla. Però sí que és veritat que ens passa això.
Ens passa.
I llavors els diem, escolta, posa't a l'Spotify, ja t'ho gravarem nosaltres i t'ho passarem i tal. I fem meravelles perquè la gent que ens estima i ens escolta doncs ens pugui tenir casa.
Vau començar siguent 4, heu acabat siguent 3. De moment la formació es queda aquí o hi ha previst allò de fer alguna ampliació més endavant? O...
La formació estàndard continuarem sent nosaltres 3. El fet de passar de 4 a 3, bueno, va ser per motius personals, vam quedar 3, però ens vam readaptar el repertori. Ens ha vingut molt bé, o sigui, ens trobem molt còmodes amb la versió de trio, i de moment aquesta seria la versió. El que no descartem, i algunes vegades hem parlat, és de, en algun concert, convidar o bueno, algun conegut, corals, instrumentistes... bueno, allà a Montblanc tenim moltes persones que fan música i de diverses maneres, doncs, qui sap si algun dia doncs, poder col·laborar amb algun concert també amb tercers.
Esperem que sí. Arribem ja en aquest punt i final de... El grup que avui hem conegut, que ens ha fet molta il·lusió que hi hagi gent que aposti per aquest gènere musical, per l'Havanera i el cant de taverna, veure gent jove com en Gerard. Perquè jo sempre els hi pregunto, què te diuen les amistats? Què fas tu cantant havaneres? A vegades quan venen algun jove dins una formació, jo dic, però si tu hauries de ser més dels Manel o dels Amics de les Arts o gent així. I quasi és la mateixa resposta que m'has donat a tu, que sí, que vas començar a escoltar havaneres i te van agradar. Però sí. algun company, algun amic t'ho ha dit? Què hi fas, tu, cantant havaneres?
No, tinc la sort de tenir molt bones amistats i amistats molt tolerants. Vull dir, no posen, són amistats que no posen en dubte la feina que faig i ho valoren, perquè després, clar, hi ha aquella inquietud de dir, ostres, aquest fa havaneres, anem a escoltar a veure què tal. I la veritat és que et feliciten. I, bueno, sí, no hi ha cap problema. I l'havanera és una música preciosa i molt digna, no?, de fer i interpretar. Estic molt content de fer-ho.
Molt bé, doncs moltes i moltes gràcies, Gerard, Pere i Jordi, per haver vingut a compartir aquesta estona amb nosaltres. Que us vagi molt bé. Us irem seguint i també us citem ja pel proper treball discogràfic, perquè aquí teniu les portes obertes perquè el veniu a presentar. Bé, i si us sembla bé, no sé, amb el Mariner de Terra Endins o el Llot de Mar, la Balada del Lucas. Vinga, trieu-la vosaltres. Qui no us va bé?
La balada.
La balada del Lucas, sí. Doncs vinga. Com deia, Gerard, Pere, Jordi, moltes gràcies i molt d'èxits.
Gràcies.
Gràcies. A vosaltres.
Jo tenia una barca i unes xarxes a la platja i una dolça matinada al despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del nord, gent estranya que jugaven amb l'amor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. A la teva ràdio local...